Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sí. A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català.
Sí.
S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
Va, Mercè, per la tele. Vinga, hòstia, quines ganes, eh? L'Enric Calpena, eh?
Tot el que hem après amb ell, eh?
I el que aprendrem ara. Ja veureu, té moltes coses per explicar en Calpena. Sí, ja veureu.
Jo sóc molt fan d'en Calpena,
vull dir que... I de què parlarem?
Us agrada el puzzle?
Oh,
parlarem del puzzle. Fer puzzles. I la història del puzzle i tot d'on va sortir...
Xté, calla, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Tot i que les civilitzacions clàssiques com els grecs i els romans ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
Collons d'anglesos, eh?
Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
Gravador de mapes, eh?
Sí.
Què fa un gravador de mapes?
Collons, ja diu la paraula, grava mapes. Ah. Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, va gravant, i després d'on et penses que surten els vídeos del Google Maps?
Ah. Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
Collons, a veure, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon,
sí,
tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans, sí, senyor. No vull dir.
Pas cap vídeo, allò.
És clar que és un vídeo.
Gràcies.
Fletxa bé que es mou.
Ara.
Si estigués quiet et diria, és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
Clar. Entens o no? Si fos un plano fixe, dius, sí, han tirat una foto.
Sí.
Hi ha un moviment allà.
Que no serviria massa perquè tu marxaries del plano, saps?
Però
el moure-se és clarament un vídeo.
Hi ha un tio que té una nau gran, ha llogat una nau molt gran.
Una nau industrial.
Una nau industrial, sí, i ha fet uns mapes gegants a terra,
sí,
en paper d'aquell marrón allò d'embalar,
sí,
i allà ha dibuixat tot allà. Llavors, el tio va per sobre... i va gravant...
Sobretot que no es vegin els peus seus.
Això ho fa amb sabatilles, perquè vas amb sabates terrasques.
Sí, sí, sí. En el Google Maps sortiria els seus peus i no quedaria bé.
L'ombra, veus l'ombra, dius, ara hem d'anar a Mollet. Hòstia, veus l'ombra d'aquell tio allà davant per anar a Mollet i t'espantes.
Sí, sí, sí.
I llavors el tio ha gravat milers i milers d'hores.
En té molt, en té molt.
Si vas a Amèrica...
La teoria és preciosa. Un gravador de mapes és un tio que dibuixa mapes, simplement.
Bueno, és una mica el que dèiem.
Sí, exacte. Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint els límits dels països i la gràcia era ordenar-los refent el mapa. O sigui que el primer puzzle de la història es va fer bàsicament per aprendre geografia. Era això.
Molt bé. Tu, si parlem de puzzle, hauríem de parlar, trobo, de la gent que se li en va de les mans el hobby del puzzle, no? I de cop i volta és com, tinc una habitació només pels puzzles.
Sí.
Mentre hi ha gent vivint al carrer, no? Jo tinc una habitació només... Aneu a la merda, home. Si teniu una habitació només pels puzzles, aneu a la merda.
És gros. Em sembla bé. Vull dir, és menys greu, trobo, tenir una habitació amb una plantació de marihuana. Diguéssim, que és il·legal.
Ara.
Això ja ho sé, però vull dir que al mínim en treus un rendiment, no? Gent dormint al carrer mentre hi ha pisos plens de plantacions de marihuana, és injust.
Sí.
Però gent dormint al carrer mentre hi ha habitacions
amb gent fent
puzzles...
Però escolta, que la gent faci el que vulgui amb les habitacions.
També,
no?
Sí,
que
també
si tu vols fer el puzzle a l'habitació i dormir al sofà del menjador...
Ojo, que si t'organitzes bé, amb una mateixa habitació pots tenir un puzzle i una mica de marihuana.
Sí.
Que no sé una mica sí.
Què estem parlant de marihuana? Parlant de puzzles.
Has començat tu, Apeio.
Has tret tu el tema.
És veritat.
Tu que t'emmerdes, eh?
Bueno, el 1883, als Estats Units, un nano jove, de fet un nen de 16 anys, crea l'empresa Parker Brothers, que comercialitza, són els primers que comercialitzen en massa els puzzles. Parker Brothers, ho coneixereu, perquè més tard van triomfar. Sabeu qui són, Parker Brothers?
No.
Els que van fer famós el Monopoly.
Home,
a Catalunya no ens quedem curts, eh? Tenim una de les marques de puzzles més potents, també a nivell internacional. Educa. Això sí que ho sona.
Educa.
El logotip aquell que hi ha unes llufes de colors ballant una sardana.
Sí, senyor. Sí, sí. Això és tremendo.
Educa neix el 1967 a Sabadell. I atenció, perquè fabriquen el puzzle més gran del món en una sola imatge. 42.000 peces. Un cop muntat, fot 7 metres i mig de llarg. Fabricat a Catalunya.
Visca Catalunya!
que m'ha agradat molt d'Educa, que vaig entrar a la pàgina web, sí, quan preparàvem això, i tenen un servei de sol·licitud de peces perdudes.
Hòstia, això està molt bé.
I demanava les peces que has perdut.
Està molt bé.
Te'n deixen demanar màxim 16.
I com ho demanes?
Has de fer com una... Hi ha unes instruccions. Tu poses el puzzle i fas una quadrícula amb números i lletres i dius de la fila 4 la lletra C, per exemple.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Sí.
16, sí. Només pots demanar.
Que pot passar que si ets prou idiota com per haver perdut peces, siguis prou idiota com per equivocar-te quan demanes... Bé,
a mi em podria passar, això. Tal com conto jo, a mi em podria passar.
Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip V a Barcelona i fins i tot que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està... en guàrdia.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Enric Calpena. Bravo. Enric, què has menjat avui per esmorzar?
Suc de taronja, unes torrades amb oli i cafè amb llet.
Molt bé. Torrades amb oli sense res més, no hi ha embotit?
Sí, no, amb una mica de sal. No, res més. Sí, una cosa sòbria. Després, a mig matí, m'agrada donar-li alguna coseta, després, una mica de pa amb embotit, però generalment començo per aquí.
Molt bé. Escolta, t'hi sents còmode en aquest escó de la Renaixença?
Sí, el tapisser hauria de treballar una mica millor, diguéssim, a part d'això. Bé.
Segle XIX. No sé si és segle... Que sents còmode, el segle XIX.
Sí, a mi el segle XIX és el que més m'agrada. De fet, sí? M'agrada la transició entre el XVIII i el XIX, és l'època que més he treballat, sí.
Jo trobo que és un... Ostres, sé que ho romantitzem tot, però... Aquella època, no?, que tot està per descobrir, que marxes en tren...
És una època molt dura, El Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya al segle XIX era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi 4 guerres civils, es diu aviat, I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si us ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé amb uns...
Un comiat,
i ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
És el que fem ara nosaltres.
Sí, una mica com nosaltres.
No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
Mira.
I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Doncs nosaltres estem amb les mateixes.
Aquí mateix, sí. Ja veurà, serà un èxit.
Home,
també,
tant. Hauran d'aquí 100 anys, sí, però vull dir que... Saps?
O 150, però Ho veurem.
Que ens ho paguin ara per anar bé.
Sí. Això sí que estaria bé. Això sí que aniria bé, veus?
Però és veritat, jo trobo a vegades a faltar... Sé que, no?, dona la sensació que abans tot era molt més intens, no?, d'això. Una família que el fill ha estudiat i se'n va a buscar feina a la ciutat. Ara tenim el mòbil, truques de seguida. Abans era, marxava, no sabies quan...
Som en un altre món. No hi ha èpoques pitjors i millors en aquest sentit. La gent és igual ara que en l'època dels egipcis, per exemple. El que passa que el que canvien són les circumstàncies i com ho veiem socialment. Però individualment som els mateixos. Els mateixos personatges des de que van aparèixer els Homo sapiens. Els mateixos desitjos... les mateixes rancúnies, la maldat i la bondat en un sentit ample, som exactament igual.
Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure en directe? No.
Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve la idea és la pudor que faria el passat. Sí. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però, esclar, la gent, això del desodorant és un invent relativament proper.
Sí.
La higiene, el concepte d'higiene no té res a veure al d'ara.
Si vas a un institut, també és més o menys el mateix.
Sí, ja està. Ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que hi ha èpoques apassionants. L'Arnau deia això, Constantinople, no? La caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, sí. 1912.
No he dit les dates perquè ja, però, ja sabia que s'estien, no?
Vull dir,
no?
Però són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no? Quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsarà d'aquella estona, sí. Allò és molt, molt agradable. Sí.
I dels que has viscut? Perquè aquí hem sigut testimonis d'alguns moments, no? Que sempre deien, això avui és una jornada històrica, no?
Sí, sí.
Creus que n'hi ha alguna que serà històrica realment?
No, n'hi ha moltes.
Que
totes són històriques, però hi ha algunes que les recordarem especialment en el futur, sens dubte. Aviam, l'1 d'octubre sí. del 17, òbviament, és una d'elles. Però la història es compon de coses molt petites. Jo vaig ser present quan a Goicoechea li va trencar la tibia i el peroné a Maradona. Hòstia. I dius, home, de fet, el Núñez, en aquell moment jo estava de periodista, vaig anar a la clínica, em tocava anar-hi, on va arribar el Maradona, va arribar ensangonat, el Núñez va arribar al mateix moment, es va confondre, va veure el Maradona trencat, em va abraçar
a tu,
i es va posar a plorar.
O sigui, es pensava que eres en Schuster. Potser.
Sí, no, jo el vaig agafar perquè sóc tendre de mena, sí. Allò, i la senyora Navarro li va dir José Luis, que no és el mèdico. I allí es va acabar la relació entre el Núñez i meva, però va ser un moment històric.
És un moment històric. Un moment en històric. La teva vida, segurament.
Segur. I la del Maradona, jo crec que també estava una mica grogui, però potser això ho va recordar molts anys.
Com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
De petit. La veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt. Ah. I l'única...
Tots els camins porten
al
Frankfurt.
És que l'única carrera que començava a les 7 de la tarda, quan jo sortia al Frankfurt a les 6, era dret.
Quin Frankfurt era, com es deia?
Frankfurt Howard.
Howard. Alguna especialitat?
Jo recordo la ceba fregida al matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba. Hòstia. I fregir-la, i els ulls plorant com una malada. Jo tenia 16 anys, això també, no, 16-17. I res, com l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda...
Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
Sí. Tal qual.
És la teva vocació, no pot la que em anava bé per l'horari.
De 7 a 10, feien classe de 7 a 10 i vaig començar a estudiar a dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament i em va dir, bueno, ja pots passar el matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí i dret a la nit vaig continuar.
Hòstia de Déu.
I després vaig fer història.
I l'història quan arriba?
Després.
Després. Tres carreres,
No, dos carreres i un màster, que es diu, perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. Però després vaig fer el màster d'història.
I vas sacrificar el Frankfurt?
El Frankfurt, no el pesa, no sé per què, però ara ja amb els anys els Frankfurts i això no...
No haguéssim tingut un gran frankfurista, diguéssim.
No se sap mai, perquè de vegades la vida també és aprendre, no és només la vocació.
Frankfurt cal pena, ja ho veig, per tot el país.
A mi m'agrada més Howard, perquè a més en castellà, Howard, perquè era una cosa, sí, Frankfurt Howard.
Escolta, arrenques a TV3, vas presentar informatius a TV3, tu?
Sí, el primer informatiu, el primer telenotícies el vaig presentar jo. Sí, sí, però va ser també molt casual, perquè jo treballava al diari El País, era molt jovenet i tot just allò començava a treballar, i resulta que diversos directius futurs de TV3 també havien treballat al País i estàvem buscant un presentador jove i em van dir, per què no vens a fer la prova?
Venga.
Vaig fer la prova, va sortir molt malament, jo tenia conjuntivitis, encara circula aquesta prova pel món.
Hòstia, no, això no ho hem trobat.
Estic així, amb aquella cara així, fent així, amb els ulls plorant. El que es va presentar abans de la prova va ser en Jaume Barberà, que el van agafar també.
Vols dir que no agafaven tothom?
Jo temo que la cosa estaven tan desesperats que agafaven tothom. Tot plegat que, en fi, m'ho van proposar i vaig pensar, va, anem a provar, perquè... En aquell moment TV3 ningú sabia què seria, de debò, Vull dir que la sensació era dir, tu, els meus pares estaven molt preocupats, te'n vas del País, que és una feina segura, fixa, sí. I te'n vas amb això, que no se sap, i si la policia el tancarà un dia d'aquests, i vaig dir, provo tot plegat, sóc jove, i així va la cosa.
Hem fet una cerca als inferns de l'arxiu de TV3, i hem trobat una notícia del 1985 que presentes tu, que de veritat m'ha fet especial gràcia, és aquesta.
Les feines del camp es podran alleugerir a partir d'ara gràcies a un invent més manejable i més econòmic que els mitjans utilitzats fins en aquest moment. El nou aparell pot funcionar fins i tot amb petroli.
amb petroli, eh?
Què dius?
Déu-n'hi-do el bigotet, eh?
Sí, el bigot el vaig deixar perquè com era tan jovenet vaig pensar, has de fer alguna cosa per créixer una mica.
Clar, clar.
Perquè tenia una cara de criatura que era excessiva. Que
recordes?
Tenia 23 o 24 anys.
La notícia de què anava, recordes?
No, no, no. No. I com, quin aparell era?
Ara tu... Ara... Mira, et donaré tres opcions.
Aviam.
S'estava presentant per primera vegada a Catalunya el tractor articulat.
Hombre.
El recollidor de maduixes automàtic.
Què dius, home?
O la mototractor. Quina de les tres creus que...
M'agrada molt la mototractor.
La mototractor.
És que el concepte... Amb
ben parit, eh?
Un Harley, allò, un chopper, allò, tractor.
Anem a veure-ho.
Aquesta moto que llaura, cultiva, recull, fresa i fa les espines agrícoles, encara que sembli increïble, no l'ha inventat els japonesos, sinó un català. La mototractor que s'ha presentat aquesta tarda és única al món.
Catalunya és sempre al capdavant, eh?
Sí. Té 4 cavalls de potència i 150 centímetres cúbics de cilindrada. El seient està dissenyat especialment per afavorir la circulació de la sang del conductor.
Home.
La mototractor, eh?
Home, home, home.
El seient... Ja es veu que no va bé.
És un invent d'en Doraemon.
La mototractor!
Tinc certa connexió amb el sector primari i no n'he vist cap, eh? No, no, no crec...
Perquè no creiem en nosaltres mateixos.
Ja. Aquest és el problema. Has vist com llaurava?
Sí, sí.
Si no...
O sigui... El problema és la falta de confiança en el país.
Pot
perquè, esclar, aquí els catalans ens havíem d'haver abocat a fer-ho. I no només el pagès, sinó també la gent de ciutat.
Exacte.
Una mototractor t'omple moltes possibilitats. T'obre possibilitats de crear un hort a casa. En fi, hi ha molta cosa.
És ben bé que era una altra època, eh?
Sí.
Vull dir, perquè això sortia a les notícies, sí. No hi havia gaire assassinats encara.
També la innovació nostra tampoc no estava en un moment molt àlgid, no.
I el bigoti era per semblar més gran, eh?
Sí, 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 mira, sí, sí, perquè és que era l'única manera. I me'l vaig tallar just quan vaig deixar de presentar els telenotícies i no l'he tornat a fer servir, no?
Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha consolidat?
Va ser això... A mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
Què dius ara?
Ostres. Sí, sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, anem a fer un cafè, i vam començar a parlar...
Us trobeu al carrer per casualitat?
Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
El pots trobar,
per home, clar, la gent camina.
A Barcelona, per casualitat.
A Barcelona, sí, sí, sí. Sí,
a Muntanyola no us trobeu aquest... ningú, per casualitat. Però...
Costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, com si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
Ja.
Vull dir que no estem parlant dels anys...
Bueno, us trobeu amb l'Oriol Junqueras.
I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, és molt bonic, però no...
Sempre potser... diuen el mateix, no?
Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm, podríeu fer aquest programa? I el divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? Ah! I jo, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25.
25,
que...
sí. 25 anys fent l'Enguàrdia.
25 anys, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
L'Oriol el vam col·locar.
I queda...
El vam posar en un altre puesto.
Que el veu ser.
Sí, sí, treballar en un altre lloc.
Se n'ha anat pel seu compte.
Sí, sí, exacte, s'ha emancipat.
És autònom, ara.
Sí, és autònom.
A crear jornades històriques.
Sí, exacte.
Perquè els hi faltava material.
Sí, l'any que ho fem.
M'havia de canviar d'historiador per veure si a algú se li acudien coses noves. Doncs per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
Ets molt bo memoritzant dates, eh? Abans deies...
Algunes, no totes, eh?
Què et costa més, dates o noms?
Noms.
Noms, eh?
Sí, sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates, normalment, m'espavilo.
I l'aprofites, aquest coneixement, eh?
Per fer no gaire, no? No em serveix de... Si no trobes
jugar,
algun
jugar
sistema...
Jugar al Trivial o...
Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que soc gaire bo. No soc gaire bo res amb res, eh? Vull dir que també no ens hem d'enganyar. Mm. Vull dir que jo soc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé, i si s'espavila arriba... No, mai m'espavilo i arribo. Però ho vaig fent, sí, sí.
Collons. Sembla que parli de mi.
Sí?
Tu també.
Passa això, soc més de vents, no arribo.
No, ja.
Mira, en Fel.
No, jo és que no vull parlar de notes. Però m'estava pensava, Enric, tu quan et poses al llit, que dius, no vaig a dormir? t'imagino dient els de Constantinople van fer això. Tu què penses quan et fots al llit?
No,
estàs amb l'història?
No.
Tens el dia a dia teu...
Una son que no m'hi veig.
I tens el teu dia a dia normal com el gent normal, eh?
Si fos normal, igual,
ets normal, eh?
Tu em veus a casa i diries, aquest tio és normal. I no ho deu ser-ho, però és normal, eh? Totalment, ho dissimulo bé, però sembla normal.
Tens hobbies ben allunyats de la història?
Ben allunyats, no molt, però a mi m'agrada, per exemple, els wargames, jugar a wargames de taula. Sí, això és
normal, diu.
És molt normal. És una cosa de batalletes.
Ninotets d'aquests petits.
No, jo ho faig amb fitxes.
A fitxes, eh?
Ara fa temps que no hi jugo. Però
com el Risc o una cosa així?
Més
evolucionat.
Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques.
Vinga!
Així per desconnectar.
Sí. Home, està bé, eh? La de batalles que he perdut. Vull dir que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida.
Algun esport o alguna cosa?
No, no, això no ho toco. No.
Res.
No, jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sí que ho he fet molt bé. El futbol, per exemple...
No t'hi posis ara. No t'hi posis.
A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic això? Anem cap aquí?
No repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? L'extrema dreta d'ara és... o sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
Ah, sí?
Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, sí. I de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semi-socialistes, semi-no, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava, dir, aquests són moderns, sí. Aquests molen, no?
Val.
I això ara ens trobem en part una mica amb això. L'extrema dreta actual...
Té TikTok.
Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapuritans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara... no tenen cap mena de problema amb plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
Mm-hmm. Una cosa que ens preocupa i que ha sortit sovint en aquest programa, lo de Cristòfol Colom, què? Aviam, era català o no era català?
Però no ho sé. Sí. O sigui, diguem-ho clarament. No se sap.
No se sap.
Què se sap de Cristòfol Colom en relació a Catalunya? Se sap, per una anàlisi i feta ja als anys 20 per un peruà, un filòleg, que ell utilitzava amb els seus textos en castellà moltes catalanades.
Mira, perquè era català.
Perquè era... Sí, ja.
És difícil, no es pot afirmar. No era genovès, això segur, i en tot cas la pregunta és per què, si tenia una relació amb territoris de parla catalana, per què no ho va comentar mai? Pot ser simplement perquè no li vingués bé, aquesta és una possibilitat que pot passar, o perquè volia amagar alguna cosa. No ho sabem. En tot cas, que era català no ho podem afirmar. No ho podem afirmar. Hi ha indicis, simplement. Va. Per tant, saltar-ho a dir Cristòfol Colom era català és una exageració que no ho podem afirmar.
No ho puc dir.
Per què?
No ho diguis, no.
Perquè diu que és de Pals.
Que va sortir
ell
de Pals.
És de Pals o no. Ah, Colom? Allò...
Diu que va sortir de Pals.
Va sortir de Pals.
Sí, de Pals de Moguer. Sí. Allò, no. Això...
Ho vas veure, tu, Xuriguer?
Això se sap, allà sabem exactament on teníem la barca clavada. Allà.
Ah, sí? El teníem errat, la barca.
Els de l'Empordà són els més llestos del món.
I on teníeu la Pinta, la Niña i la Santa Maria? La teníeu...
Un al costat de l'altre.
Un era a Barcelona.
Ja, sí.
Va estar molt de temps.
Va estar molt de temps, però es va enfonsar al final. Els de Terra Lliure el van...
La vam fer Argúcies, la Pinta.
Què dius?
Ara fem autocars, però abans feien barcos, Argúcies.
Home, clar que sí, el Montseny, tota la fusta que havia al Montseny.
Bona, perquè tenia bona pinta de qui venia el nom, eh?
Això li has de preguntar en Soler i Sabater, ja veuràs que segur, et dirà que sí.
Ja li demanaré això.
Sí, en Junqueras, pregunta-li en Junqueras.
Sí, no, d'aquests temes no n'hem parlat mai amb ells. Mira, hem parlat de moltes coses, de vegades íntimes, eh? Però d'això, precisament...
I així íntimes, què t'ha explicat en Junqueras, que puguis explicar?
De com treballa el seu hort.
Mira,
és bo, treballa, eh? Treballa l'hort, eh?
A mi també m'explica això.
Sí, perquè l'avi havia sigut pagès i llavors això...
Regalar-li una moto d'aquestes, una moto tractor. Ah,
ja l'hi portaré, ja l'hi portaré.
Seria maco de veure.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Enric, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
Vera!
La paraula d'avui és esbadinar. Esbadinar.
Esbadinar.
A. Esbadinar. Acció d'escampar la brutícia mitjançant aigua a pressió.
Després de matar el porc, va agafar la manguera i va esbadinar tot el garatge i va quedar impecable.
B. Esbadinar. Expressió que s'utilitza per confirmar a algú que es va dur a terme l'àpat del migdia que estava previst.
A les 12 van fer conferència. I van fer la conferència. Tal com deia el programa, a dos quarts de dues esbadinar.
C. Esbadinar. Posar en complet desordre o en desconcert.
Quan es va fer pública la deixa de l'avi Florenci, es va esbadinar tota la família Pujol i part del país.
A, B o C?
Jo diria que la C. M'agrada molt això de posar-ho tot en desori. Eh?
Sí, esbadinar, sí.
Esbadinar. No sé si la C...
La saps, la saps.
C. Correcte! Bravo!
Esbadinar. Mercè, vull parlàvem del puzzle.
Vinga, parlem-ne, doncs. Abans has dit que el puzzle més gran de tot el món,
sí,
d'una sola imatge, és català,
sí.
No? Que el fan a Educa.
Educa.
Però, evidentment, hi ha altres rècords mundials relacionats amb el món del puzzle.
Jo, la gent que fan puzzles ja em sembla una mica friquis, els que aconsegueixen rècords mundials ja doncs, deixa'ls anar. Eh?
Parlem-ne, doncs. El campionat de puzzle més gran del món el va organitzar a Valladolid.
Valladolid?
L'any 2022, mira, amb 624 participants.
Només?
Què us, què?
624, hòstia, em sembla poc.
Sembla
eh?
Poc?
Home, els buixes fan allò de les puntaires i n'hi ha més, eh?
Yeah.
Una trobada de puntaires cada any i arriben a 1.000, poder.
Potser té una raó. És que a Valladolid s'han especialitzat a fer rècords mundials de passo que te'n volia.
De xurrar, no?
Com, per exemple, el rècord mundial del nombre més gran de persona que menja plàtan.
Mira, a Valladolid ho
tenen.
Però això és bo, no és de passo que te'n volia. És un gran rècord aquest, eh?
Veus? Sí.
Quanta gent coneixes que ho faci?
No sé quin gurb podríem fer el de menjar prunes. No sé.
Ara.
Dia històric. Dia històric.
Al final també si et toca ser el regidor de turisme de Valladolid, alguna cosa
has d'inventar. Alguna cosa has de fer. També n'han fet una altra de nombre més gran de persones portant ulleres de sol al mateix temps.
Mira.
Fantàstic, molt bo aquest.
Està molt bé, està molt bé. És maco.
Ho han fet dia de pluja, em sembla.
I un que jo sé que us agradarà molt, que és el nombre més gran de persones onejant una bandera d'Espanya.
A Valladolid.
Allò sí que va ser un dia històric.
No havia passat mai això, eh?
Això passarà a la història.
Home, i tant, però moltes vegades. Mira, tinc ganes de tornar per veure si aconsegueixen superar el rècord l'altre dia.
Aquest el podríem fer, bueno, aquí a Catalunya, aquí. Ara, bueno, amb el Mundial... Se'n veuen, de banderes espanyoles.
Home, i tant. Per fi, diguéssim, per fi es reconeix allò que la selecció espanyola és la selecció de todos, ho diuen constantment en castellà a la tele, vull dir que deu ser així, eh? Sí. Ai, senyor.
Tot i que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys, eh?
Ah, no?
Jo crec que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys. Els adolescents fa 4 anys estaven molt beneits amb la selecció espanyola i aquest any jo trobo que ja m'esteu mirant tots.
Han crescut.
Vull veure la tesi aquesta teva cap on va.
Una anàlisi sociològica.
És tremendo, però això ho treballa.
Treballo. No, vaig per arbocis amb una llibreta que la mires o no la miro.
Us explico una mica més del puzzle, que això hi ha una cosa més notòria que és d'un català.
Visca Catalunya!
Exacte.
Tenim un rècord.
Un dels tios més ràpids a l'hora de muntar puzzles és l'Alejandro Clemente de Sant Feliu de Llobregat.
Mira,
què us sembla?
Molt bé.
L'Alejandro pot fer un puzzle. L'Alejandro pot fer un puzzle de 500 peces en 34 minuts. No, que no ho feu vosaltres?
No tinc referència, no t'ho sé dir.
36.
36 minuts.
34, jo encara no hi trobo, amb 36 minuts no hi trobo les dels costats, ja us ho dic.
Enric, estàs preparant alguna cosa, algun projecte a banda de l'Avantguàrdia?
Estic donant-li voltes amb un documental sobre el principi de la Guerra Civil, imagina't.
Del principi, eh?
El principi, del primer dia de la Guerra Civil, del 18-19 de juliol del 36, sí. Treballant-ho, ja ho veurem, i preparant un llibre sobre una història de Catalunya sencera.
Oh. Sencera!
Ah, sencera, sí. Bueno, gros. Això m'està desbordant per moments. Eh? Sí. Això
també ho fas com a comiat, una mica.
Com a comiat de Catalunya, anava a dir, sí. Dic, de mi mateix vés a saber, perquè Déu se'm pot emportar un dia d'aquests, però de Catalunya ja podria ser. No, espero que no. Espero que sigui simplement...
Ets optimista amb el país o no?
No sóc optimista en general amb res, però com a base, eh? Però amb el país, jo crec que per ara aguantarem una estona més.
Aguantarem.
Que és un gran què, eh?
Va. Enric Alpena, moltíssimes gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.
Avui us porto l'Scott, que és un Golden Retriever. Jo em pensava, dic, a final de temporada això ho sabràs dir.
Retriever.
Tot... Retriever.
Golden Retriever.
De 13 anys i és de la Núria. Veiem-lo.
Oh!
Ai, posseta, bonica.
Oh! Oh! Ah, és que està granadet, pobret, 13 anys.
Sí.
És de Santa Eugènia de Berga.
Mira.
I es veu que l'Scott és molt, molt, molt tossut.
Té la llengua bruta, sembla que s'hagi que... Vull dir, vols dir que no...
Perquè deu ser
aquests
rapinyaires que enganxa tot el que sí, troba per terra.
Aquests vells, quan comencen a avorrir-se, comencen a menjar-se merdes i coses d'aquestes.
I els jovenets també.
Estàs parlant de gossos, eh?
Gossos.
Vale, no, és que si poses a la ràdio sense aquests vells, no sé què, dius, hòstia, peio.
Gossos.
Va, que us dic una dada molt important. Sí. De l'Scott. L'Scott només es mou si hi ha menjar pel mig.
Sí, com? Sí. Estem parlant de gossos, també, eh?
Sí.
El caràcter de l'Scott és similar al dels protagonistes de la història que us explicarem avui. Els passa com a ell. Només fan cas si els hi donen menjar.
Avui passegem el gos per Set Mat, imperi nou d'Egipte, actual Deir el Medinà, Egipte. Som a l'any 1152 abans de Crist.
Home... Ja era hora, tu, t'han donat pel cul amb els egipcis.
Eh?
Era hora que passegéssim el gos per una mica per Egipte. Tu, ah, Egipci, no havíem anat mai.
Hòstia. Sí, 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 no.
Va, bueno, parir.
Anem amb una història ambientada molt enllà, eh? Mai havíem retrocedit tants anys per situar-nos. Avui recolem 3.000 anys en el temps per conèixer els pintors, picapedrers, escultors i guixaires que fan les tombes dels faraons.
Bé, recolar 3.000 anys per parlar de pintors i guixaires? Bueno, m'ho podíeu haver avisat, això.
Per què?
Home, us hauria presentat els que venen a casa i ja està.
Els que venen a casa
teva? Pintors, guixaires, paletes, manobres, tot això.
Que són gent molt gran.
Fas obra tot el dia, tu.
Sí.
Eh?
M'estic fent una...
Què t'estàs fent?
Una
menció?
Sí.
Com en Millet?
Sí.
Una cosa grossa.
Una cosa,
ho pagues...
Tot il·legal.
Ah, com en Millet.
Sí, igual.
No són pintors i guixaires qualsevols, eh? Construeixen tombes reials. Els treballadors que coneixerem són uns artesans molt respectats. Treballar construint tombes reials els assegura un bon salari. Les seves famílies viuen bé gràcies a la feina que tenen. La feina és dura, però no es poden queixar.
És que si tu saps muntar a la construcció, sí. No et falta mai de res, eh?
No. Alerta, eh? Hi ha un detall important. No cobren amb diners, eh?
Ah, però són esclaus, no?
No, no són esclaus.
Ah, no?
No. Ja ho vam dir una vegada, aquest programa.
Ui, ja me'n recordo.
No n'hi han d'esclaus.
No n'hi ha.
Va venir una egiptòloga, va seure aquí aquest escó i va dir a Egipte no hi havia esclaus.
Ja hauria de ser aquí cada dia, aquesta
sí,
dona. Aquí.
Sí, perquè si no ens equivoquem sempre sí, quan parlem d'Egipte. Sí, sí.
Perdoneu, eh?
Què?
No, perdoneu.
Ah, val.
No, saps? I si no cobren diners, sí. Què cobren? Amb visibilitat?
No.
BMW. BMW.
Vols posar el currículum? He fet la piràmide de no sé qui. Home, és un bon currículum.
Home, collons, no li té ningú d'aquí, eh, això.
Ara explicarem amb què cobraven. Mira, aprofitarem que avui hem entrevistat l'Enric Alpena i encara corre per l'Enric Alpena, ens ho contestarà. Enric, tu que ets un erudit de la història,
digues.
Entenc que tot el món, bueno, els egipcis i tot això t'apassiona.
A mi no, a mi els egipcis no.
Ah, no?
La veritat és que no em fa molt avorrits i sempre de costat, així, de perfil. No acabo de trobar. Ara, de Vikings, tu saps com van aprendre a salar el bacallà?
Els Vikings?
És un tema... home, no sé si lliga molt, sí,
no,
però...
No, ara no ens interessa, Enric. Home, no,
però a mi ara m'hagués agradat, això,
del bacallà. Greu,
però és que som a Egipte.
Ja. No, a mi Egipte no. La veritat, a mi m'avorreix.
No saps com cobraven els egipcis, llavors?
És que... Per què? O sigui, si és igual, si estan tots morts. Vull dir que no cal...
Tots els egipcis no,
però quin historiador?
No sé, que torni a casa. Pots tornar a casa teva. Gràcies.
Me'n vaig.
L'experiment ha quedat perfecte, Peyu.
Ha quedat perfecte, sí. Bueno, ja us ho explico jo, ja ho llegeixo del que havia de dir l'Enric, que no ho ha volgut dir. Bàsicament, els treballadors d'aquella època cobraven amb espècies, amb aliments i vestuari. Rebien gra, carn, peix i verdures a canvi de treballar. Es mengen l'aliment necessari i amb la resta comercien. Per exemple, si et fan falta unes espardenyes i el teu veí en té unes que t'agraden, li pots oferir el gra que has cobrat tu de la teva paga, a veure si el convences, no? Com que no hi ha moneda, va una mica així.
Home, veient com està l'economia, Peyu, vols dir... I tornarem aquí, eh?
Pot ser que sí.
I tornarem.
I tant. Anem als fets, va, que hem dut l'Escot, el gosset, a conèixer els treballadors i encara no hi hem parlat. Ara els tenim treballant a les tombes dels faraons. Escoltem-los.
No.
Toita.
Com treballo?
Sí.
Sóc un afortunat, de la feina que faig. La veritat és que arribo a casa amb els braços morts de tant picar, molt mai, però... Casa on tenen. I el que compensa, això.
Ah, amigo.
El bé que estem aquí.
Me'n recordo quan vaig dir als meus pares que seria escultor. Em van prendre per boig,
Van
dir, estàs ben boig, vols ser escultor? I dic, mira, mare, picant pedra a 45 graus, si sembla un marquès, hòstia.
Sí,
Jo em puc queixar de res.
Si està bé aquí.
Sí, està bé,
Afortunats que som.
Home. Llàstima aquest que no para cantant tot el puto dia. Però si no fos per això, us juro que...
Insistim que la feina d'aquests constructors estava molt ben valorada. Era molt dura, però si ho comparem amb altres feines, era una benedicció fer-la.
És que som uns afortunats, ja t'ho he dit. Mira, tinc un germà, Peyu, que està allà a la mina.
A la mina?
A la mina.
Em sabies a la mili.
No, ja l'ha feta.
Vale.
Ja l'ha feta, però està a la mina. I allò sí que és... Allò es passa malament.
Quina mina?
Una mina que hi ha al desert, allà a mig. Bueno,
terrible, la mina al desert, perquè et va ressolant tota la sorra nevada, se't tapa
el forat. Qualsevol dia el trobaran mort.
Sí.
Bueno, millor estaria, també, Però pas estar allà al mig d'aquella mina, va.
Mentre els treballadors expliquen aventures, arriba al seu cap i ho fa amb una mala notícia per donar-los. Avisa que cobraran més tard del que tocaria.
Companys, porto males notícies. Sé que ahir vaig prometre que us pagaríem avui, però he de dir-vos que no serà possible. Haureu d'esperar.
Com que haurem d'esperar? Què dius? Però és dia de cobrar, no cobrarem avui?
Ho sé, però hi ha hagut un desajustament i no és possible pagar.
El mes passat ja ens vau fer el mateix, Això, nano, això comença a ser una bona merda, ja t'ho dic ara.
No li diguis nano, no.
El jefe no li diguis nano.
És el capatà.
És que m'està inflant,
Penseu que cobren amb espècies, Que si tu t'esperes en aquell dia... encara emprenya més que no t'ho donguin. No sé si us ha passat mai que dius hòstia, avui compraré aquell iogurt que m'agrada tant i llavors no hi és. És pitjor que no pas que no et paguin els 1.000 o 1.500 euros.
És una cosa que no em passarà mai.
Tu estàs esperant de cobrar una nòmina. 1.500 euros al final de mes.
I vols comprar un iogurt?
No.
L'exemple m'ha agradat molt.
Era una metàfora o no?
No. Jo sé que avui, per exemple...
Iogurt, Hi ha de sortir un iogurt, aquesta història que tens, que és el que m'ha interessat a mi.
Jo estic delit d'un tipus de iogurt que m'agrada.
Sí.
Hi ha un iogurt que m'agrada.
Quin és, tio? Digues quin és.
No vull dir-ho perquè no m'agrada. La marca, no vull contribuir. Però llavors vas un dia al supermercat i no el tenen, aquell iogurt. I et feies la idea que avui superé i em fotré aquell iogurt de postres. Això dol més a vegades, que no la nòmina t'arribi dos dies tard.
No, hòstia, ja sé que no vols dir la marca, però fora micros, Peyu, digue'ns-ho ja i t'emplenarem la nevera. No et falti mai aquell iogurt.
Els problemes de la Catalunya real,
Sí, senyor. El mes passat ja van tenir problemes per cobrar el jornal, va arribar amb retard, i aquest mes passarà el mateix. Se'n van anar a casa sense haver cobrat. A l'Escot no li agrada sentir-ho, no li ha agradat el gos, perquè ja us he dit, aquest gos només fa coses si hi ha teca. Només es belluga si hi ha menjar.
Mossa!
Digues!
Mossa!
Estic aquí.
Ja sóc a casa.
Ai, carinyet, que bé.
Noia, porto males notícies,
Digues.
És que no m'han pagat.
Què dius, eh?
Com que no t'han pagat?
No han cobrat.
Però què, una altra vegada?
Sí, noia.
Però, a veure, és que cada mes estem igual, noi?
Ja.
Però què et penses, que els teus fills, què, que s'alimenten de l'aire o què?
No fotis crits, vull dir, no és pas culpa meva,
Ah, no?
Hòstia, doncs, és que la mínima que pots és em fots crits
a mi,
De qui
és culpa?
Jo què sé, del faraó, deu ser culpa.
Del faraó? Deixa't estar de faraons. Mira, saps què passa? Que tu a la mínima que pots, nyac! No, malandinyes i apa, un altre fill.
Què diu?
Això, Aquest? Deixa-la anar.
Ah, sí?
Oh, no, 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 aquest, el que em descuido, em fa un altre fill. Jo vinc a parir, que en tenim 12 o 13 ja.
No els he comptat. No els he comptat. Jo
l'últim cop que vaig
ser, que s'anima. Jo m'he quedat amb 4 o 5. Però ella, fot-li, fot-li, fot-li.
Vinga.
Tenim 10 o 12.
10 o 12.
Escolta. Li diu la Corilla.
La Corilla. Atenció, perquè la situació s'enquista. El quart dia tornem amb l'Escot i segueixen igual.
Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
Mo cagondes.
El Déu Arnau sempre pagant tari malament, eh?
Sí.
És que, Déu-n'hi-do, noi?
Van passant els dies, el cinquè dia del mes, segueix passant el mateix.
Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
L'endemà i l'altre segueixen amb la mateixa història.
Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
Déu-n'hi-do, eh? Cada dia arribar a la feina i...
Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
Sí, sí, sí. S'ha
quedat amb l'ús.
Sembla que ho han deixat
gravat. Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
Pica-li l'esquena, Laia. Pica-li l'esquena.
Passen els dies i els treballadors de les tombes del faraó segueixen sense cobrar. Ja fa 18 dies que haurien d'haver rebut el seu salari,
18,
però ni els han pagat ni tampoc fa pinta que ho hagin de fer aviat. I no queda ben res al rebost, eh?
No, no, no. Fills meus, avui per sopar el que haurem de fer és compartir un tros de tija de papir, no, perquè l'inepte del vostre pare segueix sense portar ni un trist sac de blat a casa.
Sí, jo, és que em divorciaré.
No. Bueno, doncs mira, potser en trobaré un altre que porti alguna cosa per venir.
La situació és insostenible. Treballar sense cobrar és inadmissible i és per això que els afectats s'acaben rebel·lant per posar fi a aquell desgavell.
Camarades! He fet un... Camarades, sí, se sent.
S'ha fet un canuto amb un paper.
Sí, se sent.
Sí, se sent.
Camarades, cal donar un cop de puny sobre la taula.
Sí, senyor!
Se'n foten de nosaltres.
Senyor.
Cal demostrar-los que no ens deixarem trepitjar.
Molt bé. Vinga, apreta.
És per això que ha arribat l'hora de fer...
Què?
Una vaga!
Eh?
Una vaga!
Què? Una què?
Una
vaga!
A mi no em feu treballar més.
Una gaga?
Sou curts o què? Una vaga!
Què és una vaga?
No, una vaga.
Atenció, que aquest és el punt més important de la història. És el fet, el motiu pel qual hem hagut de retrocedir 3.000 anys. Avui us portem a la primera vaga que s'ha fet en tota la història. La que van fer els treballadors egipcis que construïen les tombes dels faraons. Una vaga que, recordeu, data del 1152 abans de Crist.
Abans de Crist.
Hem de ser conscients que ells no saben que estan fent vaga, perquè no existien. Al cap i a la fi, mai abans s'ha fet una protesta d'aquestes característiques. Agafem l'Escot, que està ben emprenyat, i marxem amb els treballadors. Estan abandonant el seu lloc de feina per dirigir-se al temple funerari de Ramsès II. Allà s'hi guarden les reserves d'emergència i hi ha blat per colgar qualsevol. Abans de res, sapigueu un detall. Oblideu-vos de vagues violentes, eh? És una concentració que es fa en silenci. S'asseuen a terra i aixequen les mans.
Hòstia, semblen catalans, pobrets, eh?
Sí.
Ah, no aconseguirem per res així,
eh? És ben bé que sabia que hi tenien egipcis a davant i no espanyols. És la primera vegada que un grup de treballadors s'ha alçat. Els seus caps estan completament descol·locats.
Sé que anem tard amb el pagament, però això que feu, home, em sembla una mica...
Ah, és el mínim que us mereixeu, malparits. Tinc els meus 10 o 12 fills, ara no me'n recordo quants en tinc ja. Que és que passen gana, colló.
Atenció al detall, eh? Que és real. Els treballadors estan tan emprenyats que amenacen de fer una acció impensable si no cobren de manera immediata. Alerta.
Escolta'm bé el que et dic, pallasso.
Sí, sí. Pallasso.
Pallasso. Si no us pagueu immediatament el que ens deveu, destruirem les tombes reials.
Sí, senyor.
Molt bé.
Ja, veig que m'has envalentonat.
Realment és una amenaça enorme per un egipci. I espereu que van més enllà.
Sí, sí, exacte. I a més, ensenyarem com accedir a dintre les piràmides aquestes,
sí,
que tenim.
Sí.
Perquè puguin entrar robat tot l'or i totes les coses que guarda el faraó dintre la piràmide.
Aquesta amenaça és pitjor que l'altra. La negociació s'està escalfant molt fort.
D'acord, deixeu-me que en parli i mirarem com arreglar-ho tot.
L'única solució possible era pagar el que els devien. I ho acaben fent. Amb 18 dies de retard, els treballadors acaben cobrant. La primera vaga ha funcionat. La primera, les altres que han vingut ja, depèn. Anem a veure si el nostre gos, l'Escot, ha sobreviscut o no a aquesta primera vaga de la història. Qui ho decidirà, Mercè?
A veure, la vida de l'Escot està en mans de, com et dius?
Ferran.
I d'on ets, Ferran?
Corró de Vall.
De Corró de Vall. Ferran, la pregunta és aquesta. A més de gra, carn, peix i altres aliments, hi havia un producte que cobraven els treballadors i que era especialment ben valorat. Quin era? A. Cervesa. B. Pintura.
o C, medicaments?
Cervesa.
Cervesa. L'Escot és... viu! Era un dels productes més ben valorats pels treballadors, eh? Era més espessa que actualment i els hi servia de font d'energia. Hem estat capaços de retornar l'Escot a Santa Eugènia de Berga, però hi ha arribat amb uns morros que li toquen a terra. Tal com ens havien advertit, se li posa molt malament passar gana i fins que els caps dels treballadors no han afluixat la mosca, no ha estat content. Bé, de fet, encara està enfadat. Li sembla increïble que algú pugui jugar amb una cosa tan valuosa com la teca. I fins... ui, ei, telèfon, ei, perdoneu. Ei, moment, ja. Moment, ja l'agafo. Segon, moment.
Cuidado.
Sempre els auriculars. Un moment. Sí, aviam.
Nen?
Ei, mama, què?
Què, ja acabeu aquesta setmana, eh?
A la Renaixença, sí, però va, tornem al setembre, eh?
I l'estiu què faran?
No ho sé, què faran a l'estiu, no ho sé.
Escolta, tu que tens contactes,
sí.
Digues al director de TV3 o amb algú, sisplau, que facin el favor de tornar a fer plats bruts.
Però si ho han fet 30.000 vegades, mama.
És igual, que no s'emmerdin pas a posar coses noves, eh? Que facin lo de sempre. Plats bruts i Mr. Bean.
Aviam, la gràcia seria que aprofitin l'estiu per provar coses noves, no?
I les tresines, que no s'emmerdin amb sèries rares i coses de l'estranger, no. Que tornin a posar vent del pla, si volen.
Mama, escolta, vols alguna cosa a part de decidir la programació d'estiu?
No, res, si és igual, si no puc veure res perquè està el teu pare tot el dia amb el futbol...
Ah, tots estan igual ara, estem així.
És boig, amb això del Mundial. Mira, partits de països que no sabien ni que existien.
Tot és futbol, mama.
Queda allà la tele enganxat i no veu pas res, eh? Mira, l'altre dia me vaig despullar de dalt a baix i li vaig dir, què, vols veure el golf de Mèxic?
Mama, sisplau, per favor, va, penjo.
No, va, va llogar els ulls de la tele.
Escolta, penjo, ja parlarem.
Bueno, bones vacances, eh?
Bueno, ja ens veurem tu i jo, aquestes vacances.
Sí, tu sí, però digue'ls amb els altres, en Falguera i en Cercedes,
sí.
I en aquell sèrio de la música, la nena de la flauta.
Mam, has faltat el respecte a tothom. Va, penjo. Adéu. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Que el vostre esperit!